La finestra d'Antonio Niebla.
Gemma, avui parlarem del mestre del silenci, de la música callada, de una de las criaturas elegida por la varita mágica del cosmos, Antonio Tàpies. Pensa que els estudiants d'art en 1960 passejaven per Barcelona i que com parlava d'en Tàpies preguntaven irònicament: te refereixes a don Antonio Tàpies, eh? Era un personatge molt respectat, políticament i pictòricament.
I així doncs, Antonio, què ens pots explicar de l'Antoni Tàpies?
D'en Toni Tàpies se poden explicar moltíssimes coses. Podíem parlar dies. En Toni Tàpies ha sigut, sense dubte, un dels artistes, l'artista de més projecció artística internacional de Dalset, sense dubte, a molta diferència del reste. A Tàpies deia que el grup que havia tingut un poca significació a la seva trajectòria. No li agradava massa quan algú lo vinculava al grup, però va haver un del grup que era, va ser el poeta Joan Brossa, que sempre va tenir una gran influència sobre Tàpies. Tàpies va viure quasi tots els estius de la seva vida en la seva masia de Campín, aquí al costat de Sant Celoni, clar. Podien dir que el 80% de les obres de la seva meravellosa trajectòria, Tàpies ha sigut un dels artistes de la seva generació més important. També ha sigut un teòric, ha escrit molts llibres, diversos llibres importants, un gran coneixedor de les filosofies orientals. Recordo jo que quan eren joves i passejàvem al sortir de l'Escola de Belles Arts, al carrer Avinyó, i passejàvem per el barri gòtic de Barcelona, els estudiants, sobretot els que eren molt aficionats i admiradors d'en Tàpies, miraven les portes velles i parets rugoses de color cutre, aquest color que va deixant el pas de la mugre i dels carros i del fum i tot, aquest color, diem, indefinit, però tenen sempre un gran rastre d'humanitat. I exclamaven: mira, mira, obrien les mans així i tratant d'enquadrar un espai, deia: mira, pareix un Tàpies. I això ens demostra una cosa especial de Tàpies, que Tàpies ens ensenya a descobrir que la bellesa també està en els objectes senzills i també en la misèria, en tot allò que va deixant rastre el pas de l'home. Això li interessava molt al Tàpies, molt, li interessava molt la història, i a més la gaudia, no? Era un home molt observador i sobretot molt inquiet i molt insegur, una persona amb molt poca seguretat amb les seves coses. Ara, el seu camí ha sigut d'una fermesa tremenda. Tàpies, jo crec que ha portat més que a cap altre pintor la significació i l'utilització de la matèria, i lo reflexa en moltes de les seves obres, La influència de Miró és notable, el qual Tàpies considerava que era millor pintor Miró que Picasso. I jo crec que tenia raó. Miró va ser el pintor que més portava al món de la pintura. Va obrir moltes portes. I Picasso era un depredador de la pintura. Pensa que quan visitava Joan Gris, que era a Parisín, en aquella època tots estaven vivint a París, en l'època dels anys 20, quan visitava Joan Gris, que era un pintor molt més lent i tardava setmanes en pintar un quadre, Picasso li copiava mentalment, quan anava de visita li copiava mentalment els quadres. I abans que Joan Gris acabés el quadre, el Picasso havia pintat 3 o 4 quadres de la mateixa significació o con la mateixa idea. I sap, Gemma, què feia la dona de Joan Gris abans que arribés Picasso?
El què?
Pues molt senzill, girava totes les quadres al revés abans que arribés i de cara a la paret.
Per posar-li més difícil.
Ja veus que tota la història sempre no salva una dona, eh?
Sí, sí.
En 1986 estava jo preparant una exposició d'en Tàpies per la Galeria Teo de Madrid i per Barcelona, i vaig acompanyar a Tàpies i a la Teresa a la inauguració i a la roda de premsa a Madrid. Després de la conversa que van tenir amb diversos periodistes, que va ser molt oberta, Tàpies va fer un discurs, Tàpies estava parlant molta estona sentat en un sofà a prop d'una guapíssima periodista, i jo estava al costat de la Teresa. M'he agafat la Teresa, que era bastant gelosa, i em diu: Antoni, vés a rescatar a l'Antoni, que està molt cansat. I esclar, el Tapi estava molt alleia, molt content, perquè estava amb aquesta noia tan guapíssima allà i tan simpàtica, que esclar, l'altre, pues, jo compleixo l'ordre, arribo, i el Tapi, que ja coneixia el tema, perquè era molt pillo, quan estava al seu costat em diu: Antonio, vés a cuidar de la Teresa, que està ja sola, i jo estic a dins mentre estan descansant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A més d'aquesta, Antonio, l'exposició de Saragossa també la vas muntar tu, oi?
Sí. Vas fer una exposició, una col·lectiva, una retrospectiva, que va muntar per al Centre d'Exposició i Congrés de Saragossa. Això va ser el 2005, va ser l'última exposició que jo vaig muntar del Tapi, així, important. I amb l'Antoni allí vam començar a parlar de poesia, de llibres editats, de moltes coses. Me van recordar, mentre estaven allà dinant, l'exposició que vam programar per Girona en 1976 amb el Rafael Alberti, que nosaltres presentàvem dibuixos d'Alberti i diversos poemes, i algun guaix també havia, i Tàpia també va presentar algun guaix i vernissos, una dotzena d'obres, no? Quan ja tenien enviada la publicitat i anunciat per la premsa, l'Alberti m'envia el seu representant i em diu: Antonio, que me dice Rafael que me has de dar 300.000 pesetas porque se ha quedado sin dinero y que él te dará a cambio 3 carpetas para poder hacer la exposición. Coño, primera noticia, le dije yo. Bueno, me contesta el representante: tú puedes siempre vender las carpetas y ya verás cómo te irá bien, pero ahora de momento Rafael me dice que me tendrías que adelantar las 300.000 pesetas. 300.000 pesetas en el año 76 era força dinero. Yo no las tenía. Y en principio me pensé: no tienes ni 300.000 pesetas. Digo, pues la verdad, no tengo ni 300.000 pesetas en metálico. Yo le iba a dar las gracias por la colaboración y por no haber explicado abans el seu projecte. Alberti me va a trucar 2 o 3 vegades, sempre molt graciós i molt simpàtic: Antonio, tu espero que entiendas que yo tengo muchos gastos, que acabo de venir de Roma y ahora aquí tengo que hacer cosas. I van deixar després a l'Alberti i van fer només l'obra del Tapis, però amb un lletrero molt gros que explicava tota la qüestió. Van posar tota la veritat allà. I vas tenir la sort de treballar posteriorment amb el Tàpies, repito, amb el mestre del silenci, més de 15 exposicions posteriorment. Tàpies va morir fa poc, a les 88 anys. Va tenir el reconeixement de tothom, fins del rei, que lo va anomenat marquès de Tàpies. Jo, a pesar de tot, vaig recordar la conversa del amb el Tàpies, quan parlaven d'aquesta qüestió, d'aquest tema d'Alberti, i li vas dir que les litografies eren molt maques i tenia diversos poemes. Un d'ells tenia implícit tota la melancolia del mar. El poema lo va musicar una bella muchacha de ojos azules casada con Antonio Gader, un gran bailarín que todo el mundo se debe recordar. La muchacha se llamaba Pepa Flores. En 1976 tenía 32 años y se sentía quemada, utilizada, manoseada. Se apartó de todo el ambiente que la rodeaba. Todas las conocíamos por su nombre de niña prodigio, Marisol. Y aquí una canción para el recuerdo, Háblame del mar, marinero. La letra era de Rafael Alberti y la música la canta Pepa Flores en 1976.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame.
Al control, un portento de mujer, Gemma Pascual. Fins a la propera setmana.